són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Diputació de Barcelona inverteix 75 milions d'euros en la modernització dels polígons de la província en els darrers 20 anys. Maria Pagès.
La presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ha instat les tres administracions a treballar plegades per potenciar encara més aquests espais que apleguen milers d'empreses i de treballadors.
Aquest moment que les administracions, també compromeses amb el territori, compromeses amb els agents econòmics i socials del territori, tenim un paper clau en recuperar i en impulsar, com deia abans, pel desenvolupament i pel creixement del nostre país.
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid rebutja la querella que va presentar Pedro Sánchez contra el jutge Juan Carlos Peinado, que investiga la seva dona, Begoña Gómez.
El govern espanyol creu que la resposta del tribunal inclou manifestacions inusuals i innecessàries. Malgrat mostrar respecte per la decisió del tribunal, fons de l'executiu admeten que no comparteixen els raonaments jurídics i l'argumentació que inclou la resolució judicial.
Un tribunal de Roma ordena el retorn immediat a Itàlia dels migrants deportats al centre de detenció d'Albània i declara invàlida la retenció de sol·licitants d'asil en territori albanès.
El tribunal romà argumenta que els països d'origen dels 12 migrants, Bangladesh i Egipte, no poden considerar-se segurs.
L'Hospital del Mar engega un estudi pioner per veure els efectes de l'aigua termal en dones que estan superant un càncer de mama.
Hi participaran un centenar de pacients i el tractament es durà a terme a Caldes de Montbui en una iniciativa conjunta coordinada amb la Diputació de Barcelona i l'Associació Balneària Àrea de Catalunya.
Una codinenca, Roger Rams.
Un cop siguin seleccionades, les 96 persones que han d'integrar el projecte passaran a fer els tractaments durant 4 setmanes al balneari. Natàlia García Giral és la investigadora principal d'aquest estudi.
Són dones que eren premenopàusiques, han d'haver rebut la gocibilina i els inhibidors d'aromatasa. El que tenen és dolors a les articulacions, que se'n diuen artràlgies, sobretot fatiga, tot el que acompanya la menopausa.
En cultura, compte enrere per estendre la catifa vermella del Filmets Badalona Film Festival. El Filmets arrenca oficialment a les 8 del vespre al Teatre Zorrilla.
Fins al 27 d'octubre es preveu la projecció de curtmetratges premiats arreu del món, però també d'altres que s'estrenen expressament en un certamen que arriba als 50 anys.
Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Agustí Argelic és el director artístic del Filmets.
Estem entrant en una era on de vegades els gèneres no són tan gèneres com eren fins sempre, no? O sigui, qualsevol pel·lícula de ficció hi ha efectes especials, moltes animacions documentals fets amb la tècnica d'animació, i aquesta intel·ligència artificial, que no és nou, però sí que cada vegada més s'està adaptant a aquestes produccions.
I en esports, Toni Castro, el Natació Sabadell juga la Supercopa d'Europa de Waterpolo contra el Plebiscito Pàdua.
Les sabadellenques volen convertir-se en l'equip amb més títols europeus de la història. Acaba de començar aquest partit a Can Llong. Primers compassos, Sabadell 0, Pàdua 0. També aquest vespre el Barça de bàsquet juga a les 8 a la pista de l'Estrella Roja, l'únic equip del grup que es manté invicte. I en handbol també a les 8 el Fraikin Balomano Granollers rep el Puente Genil amb l'objectiu de situar-se al líder provisional de la Lliga Plenitud.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Molts núvols encara a gran part de Catalunya i, sobretot, les pluges concentrades a les comarques de Girona i, molt especialment, al voltant de la capital gironina, fins a registres de més de 60 litres per metre quadrat, en alguns barris, sobretot, al sud de la ciutat. Aquesta pluja i aquestes tempestes, de fet, que encara han de continuar a les immediates hores justament al Gironès, al sud de la Garrotxa, cap al Baix Empordà, a la Selva i en alguns indrets del Baix Montseny i de l'Alt Maresme. La resta de Catalunya, cada vegada més clarianes, per bé que aquesta propera nit es tornarà a tapar el cel per les comarques de Ponent. I com no, amb aquest ambient que ha renovat. En vista el dissabte, ja s'acaben aquestes tempestes gironines, al matí algunes gotes a Lleida, després molt més sol, i el diumenge una jornada molt més tranquil·la, amb boira a la Catalunya central, les valls del Prepirineu i les comarques de Ponent, però una tarda que acabarà sent molt més càlida que no pas avui o el dissabte. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària avui, que hem de lamentar la mort d'un conductor d'un turisme en un accident a la Nacional 2, a Girona. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs comencem parlant d'aquesta incidència perquè mantenim tallada la via encara ara en aquest tram que arriba aproximadament entre Quart i Celrà. Per tant, mantenim tallat aquest tram de la Nacional 2. Estem parlant de la variant entre Quart i Celrà en totes dues direccions a causa d'aquest greu accident. Però és que molt a prop en tenim un altre d'accident, també a la zona de Quart, en aquest cas a la comarcal 250. Doncs bé, en aquest punt també parlem d'una via tallada, comarcal 250, com et deia, Quart, en totes dues direccions. Acabem parlant d'un tercer accident que també ens complica el trànsit. És a l'autovia A2, a la zona de Pallejà. Hi ha un carril tallat en sentit Lleida i aturades de mínim uns 3 quilòmetres. Per tant, ara complicacions, com et deia, per accident, també en aquest tram de l'autovia A2, a Pallejà i en sentit Lleida. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia't ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada amb bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonesmolmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. €75 milions per modernitzar els polígons de la província de Barcelona. Això és el que ha invertit la Diputació aquests últims 20 anys i que han permès posar al dia i dinamitzar el 80% d'aquests recintes industrials.
La nova convocatòria, que ja està oberta, beneficiarà 100 polígons i 6.000 empreses. Tot plegat s'ha posat en relleu en una jornada que s'ha fet amb representants d'aquest organisme i dels governs català i espanyol.
I on la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ha instat les tres administracions a treballar plegades per potenciar encara més aquests espais que pleguen milers d'empreses i de treballadors. Marc Pijoan.
La Diputació ha destinat aquests 75 milions d'euros des de 2006 a finançar 423 projectes de dinamització de polígons industrials, una inversió que ha beneficiat el 77% dels polígons de la província. Moret ha fet una crida als governs català i espanyol a actuar units per reindustrialitzar el territori.
Aquest moment que les administracions, també compromeses amb el territori, compromeses amb els agents econòmics i socials del territori, tenim un paper clau en recuperar i en impulsar, com deia abans, pel desenvolupament i pel creixement del nostre país.
A la jornada també hi han participat el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, i el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, qui ha volgut remarcar la importància de la política industrial.
Estem en un moment on torna la indústria com una estricta necessitat, com la base material per defensar un projecte d'Europa. Tot això necessita enfortir la base productiva de Catalunya, d'Espanya i de tota Europa.
Actualment la Diputació té obert el programa sectorial de millora de polígons industrials 2025-2028, dotat amb 30 milions d'euros i que ha de beneficiar 6.000 empreses i 90.000 treballadors.
I una altra diputació, la de Lleida, ha presentat avui una nova campanya per atraure població als pobles i micropobles de tota la província.
Amb un espot de 60 segons, els impulsors de la iniciativa destaquen els paratges, la naturalesa i, sobretot, l'energia de la gent que viu als pobles.
La campanya es titula Poble petit, gran vida, David Benito.
Benvinguts als nostres pobles, a la nostra terra. Admireu paratges, naturalesa, història, però sobretot admireu a la nostra gent.
Amb aquesta invitació, la Diputació de Lleida ha engegat la campanya Poble Petit, Gran Vida. L'objectiu d'aquesta iniciativa és promoure la vida en els municipis rurals i revertir el despoblament amb noves oportunitats per viure amb més salut, tranquil·litat i comunitat. La presentació de la campanya ha comptat amb ambaixadors de ruralitat. És el cas de l'esportista Núria Piques, que ens explica la seva experiència.
I trobes coses que potser no són tan tangibles, com és la pau, la llibertat, l'aire lliure, que sí que la trobes i no ho fa, doncs, el fet de viure en una ciutat. Penso que no hi ha excusa per fer un pas endavant, un pas valent i anar a buscar aquesta riquesa que tenim al nostre país.
La iniciativa s'ha presentat aquest divendres al matí al Palau Robert de Barcelona, on també s'ha pogut fer un tast de productes de proximitat de petits productors de la província de Lleida.
I en plana municipal i econòmica, els impostos i les taxes es mantindran a Tarragona l'any vinent després de l'increment aplicat aquest 2024.
L'Ajuntament ha aprovat en plenari modificar la taxa de recollida de residus per incorporar una reducció de la tarifa fixa per l'ús de la deixalleria i millores en la seva tarifa social. En canvi, a Reus, l'Ajuntament incrementarà el 2025 les taxes de l'aigua, de la recollida d'escombraries i del transport públic. Així s'ha aprovat avui durant el ple d'ordenances fiscals.
I a Lleida, la Paeria ha aprovat la nova taxa d'escombraries amb els vots del PSC i Junts i també el pla de mobilitat amb els vots del PSC, Junts i el PP.
El ple també ha donat llum verda a l'ordenança de zona de baixes emissions amb la majoria socialista i de Junts.
Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
En el segon ple extraordinari d'aquest divendres, la regidora de Mobilitat, Cristina Morón, ha defensat que el pla contempla 72 mesures, de les quals la més destacada és la zona de baixes emissions. A més, ha concretat que el pla compta amb 37 propostes incorporades de la ciutadania, un fet que per Morón reflecteix la voluntat de consens.
En aquest procés, la ciutadania ha tingut un paper fonamental. En tot moment hem estat oberts a rebre qualsevol petició, qualsevol proposta o suggeriment que se'ns ha fet arribar a través de diferents models de participació, conferències, tallers, reunions, eines digitals, amb diferents col·lectius que conformen el teixit socioeconòmic de la ciutat.
Recordem que la Paeria preveu desplegar la zona de baixes emissions per fases i acabar el procés l'any 2030. Així, l'1 de gener es començarà per la primera fase, que s'ubica al centre històric, i se seguirà el 2028 amb més barris de la ciutat per acabar amb la incorporació de Cap Pont.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, la guerra al Pròxim Orient, lluny d'acabar-se amb l'assassinat del líder de Hamas, encara s'intensificarà més. Així ho han confirmat tant des del govern israelià com des de Hezbollah i l'Iran.
Les forces de defensa d'Israel asseguren que les operacions contra la infraestructura terrorista a Gaza i al Líban continuen en contra de les peticions d'alto el foc de la comunitat internacional. Tant Hezbollah com l'Iran ja han dit que intensificaran la guerra. Per la seva banda, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha expressat avui que confia que la mort del líder de Hamas obrir la porta a un alto el foc. Biden s'ha trobat aquest divendres amb el canceller alemany Olaf Scholz, que amb tot ha volgut deixar clar que Alemanya està amb Israel i exigeix l'alliberament de tots els hostatges.
I en clau europea, revés judicial al pla de Meloni per deportar immigrants a Albània. Un tribunal de Roma ha ordenat el retorn immediat a Itàlia dels migrants deportats i declara invàlida la retenció de sol·licitants d'asil en territori albanès.
En total són 12 migrants que encara es trobaven al centre de detenció de Jader. En els altres 4 ja havien tornat cap a Itàlia perquè són menors o es troben en situació de vulnerabilitat. Ara el tribunal romà argumenta que els països d'origen dels 12 restants, Bangladesh i Egipte, no poden considerar-se segurs. Tot plegat després que ahir el model italià fos debatut en el marc de la Unió Europea i la proposta de Giorgia Meloni comptés amb el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Espanya, Itàlia i Bèlgica s'hi oposen.
En política nacional, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha rebutjat la querella que va presentar Pedro Sánchez contra el jutge Juan Carlos Peinado, que investiga la seva dona, Begoña Gómez.
El tribunal ha acordat per unanimitat admetre a tràmit la querella interposada per l'advocacia de l'Estat en representació del president del govern, Pedro Sánchez, contra el magistrat del jutjat d'instrucció 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, per la suposada comissió d'un delicte de prevaricació judicial. La resolució que descarta investigar el magistrat per la causa sobre Begoña Gómez, dona del cap de l'executiu espanyol, inclou el vot particular concurrent d'un dels tres magistrats.
Doncs el govern espanyol discrepa de les raons del TCJM per rebutjar la querella de Sánchez contra Peinado.
La Moncloa creu que la resposta del tribunal inclou manifestacions inusuals i innecessàries. Malgrat mostrar respecte per la decisió del tribunal, fons de l'executiu admeten que no comparteixen els raonaments jurídics i l'argumentació que inclou la resolució judicial.
Notícies en xarxa.
L'Hospital del Mar engega un estudi pioner per veure els efectes de l'aigua termal en dones que estan superant un càncer de mama.
Hi participaran un centenar de pacients i el tractament es durà a terme a Caldes de Montbui en una iniciativa conjunta coordinada amb la Diputació de Barcelona i l'Associació Balneària de Catalunya.
Una codinenca, Roger Rams.
Després de l'èxit del tractament de pacients amb Covid persistent amb aigua termal que es va iniciar fa 2 anys a Caldes de Montbui, avui s'ha presentat un estudi pioner que vol tractar dones que hagin patit un càncer de mama amb balneoteràpia, un tractament que es durà a terme en els propers mesos al balneari Termes Victòria de Caldes, sota la direcció de l'Hospital del Mar de Barcelona. Des d'avui ja s'hi poden inscriure totes les pacients que estiguin en fase de superació de la malaltia i que hagin rebut una menopausa induïda. Un cop siguin seleccionades, les 96 persones que han d'integrar el projecte passaran a fer els tractaments durant 4 setmanes al balneari. Natàlia García Giral és la investigadora principal d'aquest estudi.
Són dones que eren premenopàusiques, han d'haver rebut la gocibilina i els inhibidors d'aromatasa. El que tenen és dolors a les articulacions, que se'n diuen artràlgies, sobretot fatiga, tot el que acompanya la menopausa.
L'estudi, que tindrà diverses fases, es preveu que s'allargui 2 anys. Un dels objectius de tot plegat és que, si la prova dona resultats positius, es pugui incorporar al sistema de salut pública.
Davant d'un diagnòstic de càncer de mama, la prioritat és la supervivència de la pacient, però la malaltia també afecta de manera important altres aspectes de la salut, com la sexualitat.
I és que 6 de cada 10 dones que superen el càncer de mama experimenten alguna disfunció.
Per ajudar les pacients a gaudir de la seva sexualitat després de la malaltia, Deixeu-vos Dona Impulsa, per segon any, programa un programa específic. Sara Torremocha.
Atròfia vaginal, disminució del desig o dolor durant les relacions són alguns efectes fisiològics i hormonals que poden experimentar 6 de cada 10 dones que pateixen disfunció sexual després d'haver superat el càncer. Per ajudar les pacients a millorar la seva qualitat de vida íntima i el seu benestar físic i mental, Deixeu-vos Dona ofereix tractaments i suport psicològic. Francesc Fargas és coordinador de ginecologia, oncològica i patologia mamària.
Que ella tingui una supervivència però amb una bona vida. A més, un abordatge multidisciplinar, són molts els especialistes que es dediquen a tractar això, perquè són molts els temes que s'han de tractar. Es tracta l'equip de psicologia, hi ha un tema d'acompanyament que fan les infermeres, fisioterapeutes, i després hi ha un tema d'uns tractaments que són molt innovadors, que observa una milloria entre un 60 i un 80% de les dones al cap d'un mes d'haver començat el tractament.
Després de la bona acollida de l'any passat, Deixeu-vos Dona ha impulsat la segona edició d'aquest programa, que s'adapta a l'edat i a les necessitats de cada pacient, per garantir que després del càncer puguin viure de forma plena.
Més qüestions. Entitats i sindicats demanen a Salvador Illa una cimera per garantir el lloguer social a les famílies vulnerables després de la decisió del Tribunal Constitucional de tombar algunes parts de la llei d'antidesnonaments. Insten també el govern central a regular l'habitatge social. Esther Minguell.
En una concentració davant al Parlament de Catalunya, el tercer sector considera inacceptable la decisió del Tribunal Constitucional i denuncia que posa en risc més de 19.000 lloguers que podrien no ser renovats. La plataforma d'afectats per la hipoteca demana a Pedro Sánchez que reguli el lloguer social i, si no, que cedeixi les competències a les comunitats autònomes. El govern de Salvador Illa li exigeix una cimera per abordar el tema de l'habitatge social i li recorda que necessiten mesures urgents i no a llarg termini en referència a l'anunci dels 50.000 habitatges públics. Escoltem Delia Cerare, portaveu de la PA.
El problema de la vivienda es urgente. Esto está pronosticado para el 2030 y siempre nos hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? El problema es actual. Por lo tanto, las soluciones se tienen que dar ya. Tenemos cientos de familias esperando una mesa de emergencia 3 o 4 años. Tenemos familias que van a ser desahuciadas porque nos han quitado esta ley.
Les entitats socials se sumaran a la manifestació del 23 de novembre convocada pel Sindicat de Llogateres i apunten altres possibles mobilitzacions abans d'aquesta data.
Parlant de desnonaments, milers de persones es manifesten a aquesta hora contra el desallotjament de l'antiga Massana a Ciutat Vella, a Barcelona. La protesta, que ha començat a la plaça de la Gardunya, ja ha recorregut els carrers de les Rambles i els carrers de Barcelona. Allà hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Aina García, bona tarda.
Bona tarda. Doncs ara mateix estan aquí a mig de Via Laietana fent camí cap avall per anar finalment fins a l'edifici de l'antiga Massana. Aquesta mobilització ha començat cap a les 6 de la tarda i està convocada pels diferents col·lectius de l'antiga Massana per reclamar a l'Ajuntament la cessió de l'espai que porta el temps autogestionant aquestes organitzacions. En el manifest, el col·lectiu acusa el consistori barceloní de voler desallotjar l'espai en contra de les necessitats i organització dels treballadors i treballadores de la ciutat, amb la finalitat d'afavorir el negoci turístic. Des del 2020, que l'edifici s'ha ocupat per diverses organitzacions, i des d'aleshores en aquest edifici s'ha convertit en un punt on atenen persones en situació de vulnerabilitat i s'organitzen també activitats. Durant el mandat de Colau, segons expliquen el col·lectiu, se'ls va prometre la cessió d'aquest espai, però al juliol, i amb aquell canvi de govern, amb el Partit Socialista al capdavant aquí a Barcelona, amb Jaume Collboni, l'Ajuntament va decidir recuperar aquest espai. El dilluns els ocupants van rebre un requeriment administratiu i ahir es va produir aquest primer intent de desnonament, però finalment no va ser possible perquè les autoritats no disposaven d'una ordre judicial. Tot i això, una 60 de persones s'han quedat dormint aquesta nit a anar a l'edifici. Elena Martín, una de les portaveus, ha explicat en un comunicat que ha manifestat que ells tenen la voluntat, aquest col·lectiu té la voluntat de negociar amb l'Ajuntament, però han acusat a l'Ajuntament de no voler seure. Aquest matí també la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha emès un comunicat assenyalant que cal trobar solucions adequades i demana al districte de Ciutat Vella un espai de diàleg amb el col·lectiu Antiga Massana en benefici de l'interès públic. I una vegada finalitzat aquest recorregut, quan tornin davant de l'Antiga Massana, faran un comunicat expressament i dirigit cap a l'Ajuntament.
Moltíssimes gràcies, Aina García, des de Barcelona, amb aquesta protesta massiva contra el desnonament de l'Antiga Massana.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En successos, mor el nen de 4 anys que va caure d'un tercer pis a Vilaseca. Els Mossos d'Esquadra determinen que la caiguda va ser accidental.
El menor va ingressar a l'UCI de l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat crític per politraumatisme al cap i diverses parts del cos, segons van explicar fons del SEM. Els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'incident poc abans de 3:45 de la tarda d'aquest dimecres. Segons fons pròximes a la investigació oberta pels Mossos d'Esquadra, la caiguda va ser accidental. El cos policial ja ha remès els informes als jutjats.
Mort també el conductor d'un patinet després de ser atropellat per un autobús a Barcelona.
A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle de mobilitat personal ha resultat ferit i ha estat traslladat pel sistema d'emergències mèdiques a l'Hospital Clínic, on malauradament ha mort. Aquesta és la desena víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat aquest 2024. El consistori lamenta la seva mort, trasllada el seu condol a la família i amistats i referma el seu compromís per continuar treballant per reduir les víctimes de trànsit.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Seu i Roda de Barà Ràdio.
La Seu d'Urgell celebra des d'avui fins diumenge la Fira de Sant Ermengol, que amb 1000 anys d'història és un dels certaments més antics de l'Estat. L'esdeveniment té com a principal atractiu la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que ha esdevingut el referent del sector formatger a Catalunya i als Pirineus. Tot coincidint amb el 30 aniversari d'aquesta mostra, enguany s'estrena nova ubicació al Passeig Joan Brodiu, en ple centre de la ciutat. S'hi pot degustar o comprar centenars de varietats ofertes per més de 50 elaboradors tant del Pirineu català com de l'Aragó, Euskadi, Navarra o Occitània. La Fira de la Seu també compta amb recintes d'altres aliments artesans, automoció i venda ambulant, a més de diverses activitats culturals i familiars.
Les inscripcions per a participar al FICA 2025 ja són obertes i el termini finalitzarà el 25 de març de l'any vinent. El festival tindrà lloc del 31 de maig al 7 de juny de 2025 a Roda de Barà. El concurs contempla 5 categories que formen part de la selecció oficial, tal com explica Cris Gambín, codirectora del festival.
De les categories generals, recolzada al llargmetratge, curtmetratge, tant documental com ficció, animació, experimental, tot això, aquestes categories estan obertes. També les de centres educatius, de primària i secundària, i videoclips.
Els treballs guanyadors de cada categoria rebran un trofeu i un premi econòmic i es donaran a conèixer durant la gala de Cloenda, el 7 de juny.
I en cultura, compte enrere per estendre la catifa vermella del Filmets, Film Festival. El Filmets arranca oficialment a les 8 del vespre al Teatre Zorrilla de Badalona. Fins al 27 d'octubre es preveu el passi de curtmetratges premiats arreu del món, però també d'altres que s'estrenen expressament en un certamen que arriba als 50 anys. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Aquest divendres a les 8 del vespre s'encenden els focus del Teatre Zorrilla per rebre una selecció de 5 curtmetratges de la secció oficial, que enguany està formada per 212 produccions internacionals. La inauguració permetrà veure curts procedents de França, Anglaterra i Catalunya, i el jurat de selecció els ha triat per la seva varietat temàtica i de format. Entre ells destaca The One Note Man, candidat aquest 2024 als Oscars i als Premis BAFTA de l'Acadèmia Anglesa de Cinema. Agustí Argelic és el director artístic del Filmets.
Estem entrant en una era on de vegades els gèneres no són tan gèneres com eren fins sempre, no? O sigui, qualsevol pel·lícula de ficció hi ha efectes especials, moltes animacions documentals fets amb la tècnica d'animació, i aquesta intel·ligència artificial que no és nou, però sí que cada vegada més s'està adaptant a aquestes produccions.
Durant 10 dies es podran veure 255 curtmetratges, alguns d'ells guanyadors de la Venus durant aquests 50 anys d'història del festival.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Natació Sabadell està jugant la Supercopa d'Europa de waterpolo contra el Pàdua. Les sabadellenques volen convertir-se en l'equip amb més títols europeus de la història. A Can Llong, a 2 minuts 20 segons pel descans, el Natació Sabadell guanya 8-2 contra les italianes. En futbol, aquest cap de setmana torna a la Lliga de la Primera Divisió Masculina. El primer equip català que jugarà és l'Espanyol, que aquest dissabte a les 2 visita l'Atlètic Club a Sant Mamés. Cabrera torna a la convocatòria de l'equip blanc i blau i, en canvi, el capità Javi Puado s'ha ressentit de les molèsties al genoll. L'entrenador Manolo González està molt confiat en les possibilitats de l'equip.
Jo estic convençut que l'equip farà un bon partit demà. Sabem que és molt complicat, que ells són un equip amb molt de ritme, que juguen bé, que arriben bé a l'àrea, que transiten molt bé, però bueno, sabem que tenim capacitat per poder fer mal a l'Atlètic Club també i esperem que així sigui.
També demà juga el Girona a 2:45 de la tarda a Montilivi contra la Reial Societat. L'internacional colombià Yacer Asprilla, el porter Pau López i també Brian Hill s'afegeixen a la plaga de lesions dels gironins. A la prèvia del partit, Mitchell, l'entrenador, ha estirat de les orelles a l'afició de Montilivi.
No sé la gent que espera en nosaltres, però les necessitem molt. I l'altre dia, per moments, van aixutar l'equip i no m'agrada res, no m'agrada res. Perquè l'equip fa tot per estar i perquè la gent esté orgullosa de nosaltres.
I diumenge serà el torn del Barça, que rebrà el Sevilla Montjuïc amb el possible retorn a la llista de convocats de Dani Olmo, Gavi i Fermín. Demà ho sabrem. A l'actualitat blaugrana, aquest dissabte serà el torn de l'Assemblea de Compromissaris, en què la directiva blaugrana buscarà que s'aprovin els comptes de l'entitat amb 91 milions d'euros de pèrdues. El president Joan Laporta feia balanç als mitjans del club d'un inici de curs il·lusionant.
Hi ha jugadors que estan rendint molt més que l'any passat. Tu veus un Rafinha, veus un Lewandowski i els veus que se'ls ha canviat la cara. En aquests moments estem doncs, rendint molt més i estem molt satisfets d'això. I no hem fet una venda important. Ara ja et dic, continuaran al Barça els que vulguin estar.
També aquest vespre en futbol, en aquest cas en bàsquet volem dir, el Barça juga a les 8 a la pista de l'Estrella Roja, l'únic equip del grup que es manté invicte, i l'Ali també a les 8 del vespre. En handbol, el Fracking Balomano Granollers rep el Puente Genil amb l'objectiu de situar-se líder provisional de la Lliga Plenitud.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Diputació de Barcelona ha invertit 75 milions d'euros en la modernització dels polígons de la província en els darrers 20 anys. Maria Pagès.
La presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ha instat les tres administracions a treballar plegades per potenciar encara més aquests espais que pleguen milers d'empreses i de treballadors.
Aquest moment que les administracions, també compromeses amb el territori, compromeses amb els agents econòmics i socials del territori, tenim un paper clau en recuperar i en impulsar, com deia abans, pel desenvolupament i pel creixement del nostre país.
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid rebutja la querella que va presentar Pedro Sánchez contra el jutge Juan Carlos Peinado, que investiga la seva dona, Begoña Gómez.
El govern espanyol creu que la resposta del tribunal inclou manifestacions inusuals i innecessàries. Malgrat mostrar respecte per la decisió del tribunal, fons de l'executiu admeten que no comparteixen els raonaments jurídics i l'argumentació que inclou la resolució judicial.
Un tribunal de Roma ordena el retorn immediat a Itàlia dels migrants deportats al centre de detenció d'Albània i declara invàlida la retenció de sol·licitants d'asil en territori albanès.
El tribunal romà argumenta que els països d'origen dels 12 migrants, Bangladesh i Egipte, no poden considerar-se segurs.
L'Hospital del Mar engega un estudi pioner per veure els efectes de l'aigua termal en dones que estan superant un càncer de mama.
Hi participaran un centenar de pacients i el tractament es durà a terme a Caldes de Montbui en una iniciativa conjunta coordinada amb la Diputació de Barcelona i l'Associació Balneària de Catalunya.
Una codinenca, Roger Rams.
Un cop siguin seleccionades, les 96 persones que han d'integrar el projecte passaran a fer els tractaments durant 4 setmanes al balneari. Natàlia García Giral és la investigadora principal d'aquest estudi.
Són dones que eren premenopàusiques, han d'haver rebut la gocibilina i els inhibidors d'aromates. El que tenen és dolors a les articulacions, que se'n diuen artràlgies, sobretot fatiga, tot el que acompanya la menopausa.
En cultura, compte enrere per estendre la catifa vermella del Filmets Badalona, que arrenca oficialment a les 8:00 PM al Teatre Zorrilla.
Fins al 27 d'octubre es preveu la projecció de curtmetratges premiats arreu del món, però també d'altres que s'estrenen expressament en un certamen que arriba als 50 anys.
Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Agustí Argelic és el director artístic del Filmets.
Estem entrant en una era on de vegades els gèneres no són tan gèneres com eren fins sempre, no? O sigui, qualsevol pel·lícula de ficció hi ha efectes especials, moltes animacions documentals fets amb la tècnica d'animació, i aquesta intel·ligència artificial que no és nou, però sí que cada vegada més s'està adaptant a aquestes produccions.
I en esports, Toni Castro, el Natació Sabadell juga la Supercopa d'Europa de waterpolo contra el Pàdua.
La Sabadellenca es volen convertir-se en l'equip amb més títols europeus de la història i ho tenen tot de cara. Acaba de començar la segona part a Can Llong, Sabadell 11, Pàdua 2. També aquest vespre el Barça de bàsquet juga a les 8 a la pista de l'Estrella Roja, l'únic equip del grup que es manté invicte. I en handbol també a les 8 el Fracking Balomano Granollers rep el Puente Genil amb l'objectiu de situar-se líder provisional de la Lliga Plenitud.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Molts núvols encara a gran part de Catalunya i, sobretot, les pluges concentrades a les comarques de Girona i, molt especialment, al voltant de la capital gironina, fins a registres de més de 60 litres per metre quadrat, en alguns barris, sobretot, al sud de la ciutat. Aquesta pluja i aquestes tempestes, de fet, que encara han de continuar a les immediates hores justament al Gironès, al sud de la Garrotxa, cap al Baix Empordà, a la Selva, i en alguns indrets del Baix Montseny i de l'Alt Maresme. La resta de Catalunya cada vegada més clarianes, per bé que aquesta propera nit es tornarà a tapar el cel per les comarques de Ponent. I com no, amb aquest ambient que ha renovat. En vista el dissabte, ja s'acaben aquestes tempestes gironines, al matí algunes gotes a Lleida, després molt més sol, i el diumenge una jornada molt més tranquil·la, amb boira a la Catalunya central, les valls del Prepirineu i les comarques de Ponent, però una tarda que acabarà sent molt més càlida que no pas avui o el dissabte. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort del conductor d'un turisme en un accident a la Nacional 2, a Girona. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs encara parlem de problemes, d'incidències en aquesta xarxa viària, per exemple, d'aquest accident que s'ha produït, com molt bé deies, a la variant, a la Nacional 2. De fet, la mantenim tallada encara ara en totes dues direccions, entre Quart i Salrà. Això afecta el trànsit no només a la Nacional 2, sinó també a una via propera com és la C65. Però és que encara parlem d'aquest segon accident també a la zona de Quart i que manté tallada una altra via. És la comarcal 250 en tots dos sentits de la marxa. Tercer accident, ho comentàvem anteriorment, autovia 2 a Pallejà. Estan acabant de retirar el vehicle accidentat. Hi ha un carril tallat encara ara en sentit Lleida i continua aquest tram de retencions d'aproximadament uns 3 quilòmetres, com et deia, l'autovia A2 a Pallejà i en sentit Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
The Factory Barcelona, la fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, IoT, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
€75 milions per modernitzar els polígons de la província de Barcelona. Això és el que ha invertit la Diputació aquests últims 20 anys i que han permès posar al dia i dinamitzar el 80% d'aquests recintes industrials.
La nova convocatòria, que ja està oberta, beneficiarà 100 polígons i 6.000 empreses. Tot plegat s'ha posat en relleu en una jornada que s'ha fet amb representants d'aquest organisme i dels governs català i espanyol.
I on la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ha instat les tres administracions a treballar plegades per potenciar encara més aquests espais que pleguen milers d'empreses i de treballadors. Marc Pijuan.
La Diputació ha destinat aquests €75 milions des de 2006 a finançar 423 projectes de dinamització de polígons industrials, una inversió que ha beneficiat el 77% dels polígons de la província. Moret ha fet una crida als governs català i espanyol a actuar units per reindustrialitzar el territori.
Aquest moment que les administracions, també compromeses amb el territori, compromeses amb els agents econòmics i socials del territori, tenim un paper clau en recuperar i en impulsar, com deia abans, pel desenvolupament i pel creixement del nostre país.
A la jornada també hi han participat el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, i el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, qui ha volgut remarcar la importància de la política industrial.
Estem en un moment on torna la indústria com una estricta necessitat, com la base material per defensar un projecte d'Europa. Tot això necessita enfortir la base productiva de Catalunya, d'Espanya i de tota Europa.
Actualment la Diputació té obert el programa sectorial de millora de polígons industrials 2025-2028, amb €30 milions i que ha de beneficiar 6.000 empreses i 90.000 treballadors.
I una altra diputació, la de Lleida, ha presentat avui una nova campanya per atraure població als pobles i micropobles de tota la província.
Amb un spot de 60 segons, els impulsors de la iniciativa destaquen els paratges, la naturalesa i, sobretot, l'energia de la gent que viu als pobles.
La campanya es titula Poble Petit, Gran Vida, David Benito.
Benvinguts als nostres pobles, a la nostra terra. Admireu paratges, naturalesa, història, però sobretot admireu a la nostra gent.
Amb aquesta invitació, la Diputació de Lleida ha engegat la campanya Poble Petit, Gran Vida. L'objectiu d'aquesta iniciativa és promoure la vida en els municipis rurals i revertir el despoblament amb noves oportunitats per viure amb més salut, tranquil·litat i comunitat. La presentació de la campanya ha comptat amb ambaixadors de ruralitat. És el cas de l'esportista Núria Piques, que ens explica la seva experiència.
I trobes coses que potser no són tan tangibles, com és la pau, la llibertat, l'aire lliure, que sí que la trobes i no ho fa, doncs, el fet de viure en una ciutat. Penso que no hi ha excusa per fer un pas endavant, un pas valent i anar a buscar aquesta riquesa que tenim al nostre país.
La iniciativa s'ha presentat aquest divendres al matí al Palau Robert de Barcelona, on també s'ha pogut fer un tast de productes de proximitat de petits productors de la província de Lleida.
En la plana municipal i econòmica, els impostos i les taxes es mantindran a Tarragona l'any vinent, després de l'increment aplicat aquest 2024.
L'Ajuntament ha aprovat en plenari modificar la taxa de recollida de residus per incorporar una reducció de la tarifa fixa per l'ús de la deixalleria, incorporar millores en la seva tarifa social. En canvi, a Reus, l'Ajuntament incrementarà el 2025 les taxes de l'aigua, de la recollida d'escombraries i del transport públic. Així s'ha aprovat avui durant el ple d'ordenances fiscals.
I a Badalona, l'Ajuntament ha aprovat augmentar l'impost sobre béns immobles, l'IBI, un 3% l'any vinent.
Aquesta és la principal modificació de les ordenances fiscals per al 2025, que en el seu gruix es congelen i que s'han aprovat avui.
Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Sitjà.
Alguns s'han actualitzat a partir de l'índex dels preus de consum, com l'impost de béns immobles. En d'altres, se n'ha modificat el redactat per adaptar-lo a la normativa actual, com la taxa sobre vehicles de tracció mecànica. El sí del grup socialista a la proposta del govern popular s'emmarca en el preacord anunciat aquest mateix divendres per donar suport als pressupostos municipals de 2025. El PSC ha avançat que la recaptació fruit de l'augment impositiu es destinarà a polítiques socials i educatives per Badalona. Escoltem la intervenció del president del grup socialista, Fernando Carrera, davant el ple.
Els nous ingressos del pressupost vagin destinats a polítiques socials i educatives i creiem que això és una bona notícia. Això defineix l'estil d'oposició que volem fer.
L'alcalde Xavier García Albiol ha defensat que el que s'ha votat avui és una actualització d'algunes taxes al cost de la vida.
És actualitzar els preus, no un 3,4% que és el que ha pujat la vida, sinó que ho fem per sota, això no és una pujada.
Part de l'oposició, però, ho ha vist com una pujada. Una decisió, asseguren, en contra del que va prometre el PP quan va guanyar les eleccions de 2023.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, la guerra al Pròxim Orient, lluny d'acabar-se amb l'assassinat del líder de Hamas, encara s'intensificarà més. Així ho han confirmat tant des del govern israelià com des de Hezbollah i l'Iran.
Les forces de defensa d'Israel asseguren que les operacions contra la infraestructura terrorista a Gaza i al Líban continuen en contra de les peticions d'alto el foc de la comunitat internacional. Tant Hezbollah com l'Iran ja han dit que intensificaran la guerra. Per la seva banda, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha expressat avui que confia que la mort del líder de Hamas obri la porta a un alto el foc. Biden s'ha mostrat aquest divendres amb el canceller... s'ha trobat aquest divendres amb el canceller alemany Olaf Scholz, que amb tot ha volgut deixar clar que Alemanya està amb Israel i exigeix l'alliberament de tots els hostatges.
I en clau europea, revés judicial al pla de Meloni per deportar immigrants a Albània. Un tribunal de Roma ha ordenat el retorn immediat a Itàlia dels migrants deportats i declara invàlida la retenció de sol·licitants d'asil en territori albanès.
En total són 12 migrants que encara es trobaven al centre de detenció de Jader. Els altres 4 ja havien tornat cap a Itàlia perquè són menors o es troben en situació de vulnerabilitat. Ara el tribunal romà argumenta que els països d'origen dels 12 restants, Bangladesh i Egipte, no poden considerar-se segurs. Tot plegat després que ahir el model italià fos debatut en el marc de la Unió Europea i la proposta de Giorgia Meloni comptés amb el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Espanya, Irlanda i Bèlgica s'hi oposen.
En clau nacional, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha rebutjat la querella que va presentar Pedro Sánchez contra el jutge Juan Carlos Peinado, que investiga la seva dona, Begoña Gómez.
El tribunal acorda per unanimitat admetre a tràmit la querella interposada per l'advocacia de l'Estat en representació del president del govern, Pedro Sánchez, contra el magistrat del jutjat d'instrucció 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, per la suposada comissió d'un delicte de prevaricació judicial. La resolució que descarta investigar el magistrat de la causa sobre Begoña Gómez, dona del cap de l'executiu espanyol, inclou el vot particular concurrent d'un dels tres magistrats.
Doncs el govern espanyol discrepa de les raons del TCJM per rebutjar la querella de Sánchez contra Peinado.
La Moncloa creu que la resposta del tribunal inclou manifestacions inusuals i innecessàries. Malgrat mostrar respecte per la decisió del tribunal, fons de l'executiu admeten que no comparteixen els raonaments jurídics i l'argumentació que inclou la resolució judicial.
Notícies en xarxa.
Més titulars de la jornada, l'Hospital del Mar engega un estudi pioner per veure els efectes de l'aigua termal en dones que estan superant un càncer de mama.
Hi participaran un centenar de pacients i el tractament es durà a terme a Caldes de Montbui en una iniciativa conjunta coordinada amb la Diputació de Barcelona i l'Associació Balneària de Catalunya.
Ona Codinenca, Roger Rams.
Després de l'èxit del tractament de pacients amb Covid persistent amb aigua termal que es va iniciar fa 2 anys a Caldes de Montbui, avui s'ha presentat un estudi pioner que vol tractar dones que hagin patit un càncer de mama amb balneoteràpia, un tractament que es durà a terme en els propers mesos al balneari Termes Victòria de Caldes, sota la direcció de l'Hospital del Mar de Barcelona. Des d'avui ja s'hi poden inscriure totes les pacients que estiguin en fase de superació de la malaltia i que hagin rebut una menopausa induïda. Un cop siguin seleccionades les 96 persones que han d'integrar el projecte, passaran a fer els tractaments durant 4 setmanes al balneari. Natàlia García Giral és la investigadora principal d'aquest estudi.
Són dones que eren premenopàusiques, han d'haver rebut la gocibilina i els inhibidors d'aromatasa. El que tenen és dolors a les articulacions, que se'n diuen artràlgies, sobretot fatiga, tot el que acompanya la menopausa.
L'estudi, que tindrà diverses fases, es preveu que s'allargui 2 anys. Un dels objectius de tot plegat és que, si la prova dona resultats positius, es pugui incorporar al sistema de salut pública.
Davant d'un diagnòstic de càncer de mama, la prioritat és la supervivència de la pacient, però la malaltia també afecta de manera important altres aspectes de la salut, com la sexualitat.
I és que 6 de cada 10 dones que superen el càncer de mama experimenten alguna disfunció.
Per ajudar les pacients a gaudir de la seva sexualitat després de la malaltia, Deixeu-vos Dona impulsa per segon any un programa específic. Sara Torremocha.
Atròfia vaginal, disminució del desig o dolor durant les relacions són alguns efectes fisiològics i hormonals que poden experimentar 6 de cada 10 dones que pateixen disfunció sexual després d'haver superat el càncer. Per ajudar les pacients a millorar la seva qualitat de vida íntima i el seu benestar físic i mental, Deixeu-vos Dona ofereix tractaments i suport psicològic. Francesc Fargas és coordinador de ginecologia, oncològica i patologia mamària.
Que ella tingui una supervivència però amb una bona vida. A més, un abordatge multidisciplinar, són molts els especialistes que es dediquen a tractar això, perquè són molts els temes que s'han de tractar. Es tracta l'equip de psicologia, hi ha un tema d'acompanyament que fan les enfermeres, fisioterapeutes, i després hi ha un tema d'uns tractaments que són molt innovadors, que observa una milloria entre un 60 i un 80% de les dones al cap d'un mes d'haver començat el tractament.
Després de la bona acollida de l'any passat, Deixeu-vos Dona ha impulsat la segona edició d'aquest programa que s'adapta a l'edat i a les necessitats de cada pacient per garantir que després del càncer puguin viure de forma plena.
En successos, mor el nen de 4 anys que va caure d'un tercer pis a Vilaseca. Els Mossos d'Esquadra determinen que la caiguda va ser accidental.
El menor va ingressar a l'UCI de l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat crític per politraumatismes al cap i diverses parts del cos, segons van explicar fons del SEM. Els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'incident poc abans de 3:45 de la tarda d'aquest dimecres. Segons fonts pròximes a la investigació oberta pels Mossos d'Esquadra, la caiguda va ser accidental. El cos policial ja ha remès els informes als jutjats.
I mor també el conductor d'un patinet després de ser atropellat per un autobús a Barcelona.
A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle de mobilitat personal ha resultat ferit i ha estat traslladat pel sistema d'emergències mèdiques a l'Hospital Clínic, on malauradament ha mort. Aquesta és la desena víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat aquest 2024. El consistori lamenta la seva mort, trasllada el seu condol a la família i amistats i referma el seu compromís per continuar treballant per reduir les víctimes de trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat una nova convocatòria de 127 nous agents rurals que, segons ha dit, sortirà a finals de novembre.
Parlon, que ha presidit l'acte al monestir de Sant Benet del Bages a Sant Fruitós, ha matisat que aquesta ampliació no és només un augment de personal, sinó una forma de rejuvenir el cos. La consellera ha fet l'anunci a les xarxes socials un cop s'ha acabat l'acte de celebració, que ha lliurat 137 distincions.
Nova reunió també avui del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona amb l'objectiu de garantir els drets culturals dels 5 milions de persones que viuen en aquest territori. La trobada ha servit per estrènyer vincles de cooperació i no generar duplicitat de serveis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
En aquest acte han lliurat els Premis Compromís Metropolità en la seva segona edició. El Premi Dimensió Metropolitana ha estat per Terra Pagesa, una plataforma de distribució d'aliments de proximitat d'Unió de Pagesos. El Premi Aliances Estratègiques l'ha guanyat Fort D. Hills, un hospital de pràctiques a Igualada. I el Guardó Missions 2030 l'ha guanyat la iniciativa FlexiTransport, un servei de transport a demanda desenvolupat per l'Associació per la Mobilitat i el Transport Urbà, amb seu a Granollers. L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, n'és la presidenta.
El flexitransport el que fa és a demanda, a la necessitat de cada territori i de cada ciutadà. Molt més sostenible, donant l'oportunitat a tothom. Si defensem el transport públic, l'hem d'oferir i ha de ser fàcil per a tothom.
La cloenda de la jornada ha anat a càrrec de l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
En territori també, Gerro d'Aigua Freda, Cubelles, que avui ha comprovat que la construcció de l'Institut Les Vinyes no és a hores d'ara una prioritat pel Departament d'Educació.
El departament no construirà el nou centre aquest curs i el temps d'espera pot allargar-se encara fins a 7 anys. Així ho ha comunicat la consellera Esther Niubó, que ha visitat aquest divendres els mòduls prefabricats que funcionen des de fa 18 anys.
Canal Blau, Jordi Carrillo.
La consellera d'Educació ha informat avui que la construcció de l'edifici de l'Institut Les Vinyes de Cubelles no es troba inclòs al pla d'execució anual i, per tant, hores d'ara no és una prioritat i la seva construcció té un calendari ordinari. Tot el contrari del que s'havia dit fins ara. Esther Niubó, consellera d'Educació.
No estava en el pressupost, no estava en el PEA i, per tant, el que hem de fer en el moment que disposem del nou pressupost, doncs poder-ho incorporar.
L'Ajuntament de Cubelles diu que l'anterior govern els havia dit de paraula que la construcció d'aquest nou institut era prioritat 1. Avui, però, els han dit que la realitat és una altra i que en aquests moments el calendari d'execució es troba en 7 anys. Renata Badós és la regidora d'ensenyament de Cubelles.
Ens havien dit que estava inclòs, que era el número 1. Des de l'Ajuntament s'havia demanat un compromís per escrit, un compromís que no vam tenir mai, i avui la consellera el que ens ha dit és que no estava en cap planificació prevista.
L'Institut Les Vinyes porta funcionant amb aules prefabricades des de fa 18 anys. Els mòduls on estudien els alumnes tenen 40 anys perquè anteriorment ja s'havien fet servir en una altra escola.
I el TCJ avala amb sentència ferma la no urbanització de Torrenegre a Sant Cugat del Vallès. El consistori va adquirir els terrenys el 2022 per poder-ho convertir en un espai d'ús ciutadà. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat ferma la sentència que avala la potestat de l'Ajuntament de Sant Cugat per modificar el Pla General Metropolità a Torrenegre per convertir-lo de sòl urbanitzable no delimitat a sòl no urbanitzable ordinari. El decret arriba després que les diferents instàncies judicials no hagin admès a tràmit els recursos de cassació presentats per Núñez i Navarro. Així, la justícia ratifica una vegada més i de manera definitiva la defensa de Sant Cugat d'aquest espai i tanca la via judicial que posava en entredit els tràmits urbanístics. Queda pendent ara saber si els propietaris reclamaran algun tipus de compensació. El TCJ va considerar el 2022 que la modificació urbanística per protegir Torrenegre de la construcció era correcta i ajustada a llei. Era el tercer intent del consistori per convertir el sòl en no urbanitzable i va quedar aprovat definitivament per la Generalitat el juny de 2018.
En cultura, compte enrere per estendre la catifa vermella del Filmets Badalona, que arranca oficialment a les 8 del vespre al Teatre Zorrilla. Fins al 27 d'octubre es preveu el passi de curtmetratges premiats arreu del món, però també d'altres que s'estrenen expressament en un certamen que arriba als 50 anys. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Aquest divendres a les 8 del vespre s'encenden els focus del Teatre Zorrilla per rebre una selecció de 5 curtmetratges de la secció oficial, que enguany està formada per 212 produccions internacionals. La inauguració permetrà veure curts procedents de França, Anglaterra i Catalunya, i el jurat de selecció els ha triat per la seva varietat temàtica i de format. Entre ells destaca The One Note Man, candidat aquest 2024 als Oscar i als Premis BAFTA de l'Acadèmia Anglesa de Cinema. Agustí Argelic és el director artístic del Filmets.
Estem entrant en una era on de vegades els gèneres no són tan gèneres com eren fins sempre, no? O sigui, qualsevol pel·lícula de ficció hi ha efectes especials, moltes animacions documentals fets amb la tècnica d'animació, i aquesta intel·ligència artificial, que no és nou, però sí que cada vegada més s'està adaptant a aquestes produccions.
Durant 10 dies es podran veure 255 curtmetratges, alguns d'ells guanyadors de la Venus durant aquests 50 anys d'història del festival.
Tu sempre has esperat alguna senyal observant rere la finestra.
Els gossos actuen avui a Manresa.
Anna Jones, Santi, l'Oriol, en Roger i en Juanjo faran al Teatre Cursal de la capital del Bages el darrer concert de la seva gira A Reviure, on han ofert una desena de concerts molt especials després de 5 anys de silenci.
I els Estopa actuen avui al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Els germans Muñoz oferiran el concert de cloenda de la gira que han fet aquests últims mesos per celebrar els seus primers 25 anys de carrera i que l'estiu ja es va portar a actuar, entre altres llocs, a l'Estadi Olímpic.
40 por meridian, llegamos tarde para no variar el tío del...
Notícies en xarxa. Esports.
Moment, ara sí, de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Natació Sabadell és a punt de guanyar la Supercopa d'Europa de waterpolo contra el Pàdua. Les sabadellenques volen convertir-se en l'equip amb més títols europeus de la història. Ara mateix a Can Llong queden només 5 minuts per acabar la final. Sabadell 18, Pàdua 5. Per tant, victòria contundent de les sabadellenques. Aquest cap de setmana torna a la Lliga, la primera divisió masculina de futbol. El primer equip català que jugarà és l'Espanyol, que aquest dissabte a les 2 visita l'Atlètic Club a Sant Mamés. Cabrera torna a la convocatòria i, en canvi, el capità Javi Puado s'ha ressentit de les molèsties al genoll. L'entrenador Manolo González veu el partit com una oportunitat de guanyar confiança.
Més que per guanyar fora és pel tipus de partit que és demà, que és un partit que ens reforçaria a nivell mental a dir que has guanyat un camp important contra un rival important. Però bueno, d'altra banda, jo em quedo més amb les sensacions de l'equip que amb la qüestió de guanyar exclusivament.
També demà juga el Girona 6:45 a Montilivi contra la Reial Societat. L'internacional colombià Yasser Asprilla, el porter Pau López i Brian Hill s'afegeixen a la plaga de lesions dels gironins. A la prèvia del partit, Mitchell ha estirat de les orelles a l'afició de Montilivi.
No sé la gent que espera de nosaltres, però les necessitem molt. I l'altre dia, per moments, van aixutar l'equip i no m'agrada res, no m'agrada res. Perquè l'equip fa tot per estar i perquè la gent esté orgullosa de nosaltres.
I diumenge serà el torn del Barça, que rebrà el Sevilla a Montjuïc amb el possible retorn a la llista de convocats de Dani Olmo, Gavi i Fermín. A l'actualitat blaugrana, demà serà el torn de l'assemblea de compromissaris, en què la directiva blaugrana buscarà que s'aprovin els comptes de l'entitat amb 91 milions d'euros de pèrdues. A la Lliga F, demà es disputa la 7a jornada a les 12. El Llevant Badalona, que és el quart classificat, rebrà el Tenerife. L'Espanyol, que marca la permanència, visitarà el Sevilla i el Barça buscarà defensar el lideratge diumenge a la tarda al camp del Llevant. En bàsquet, dos dies després de superar el Mònaco al Palau, el Barça té una nova cita aquest vespre a l'Eurolliga masculina de bàsquet. Els blaugranes visiten d'aquí 5 minuts a partir de les 8 la pista de l'Estrella Roja, que lidera la competició, sent l'únic equip que es manté invicta amb 3 victòries en 3 jornades. Escoltem l'entrenador Joan Peñarroya, que destaca les virtuts del conjunt serbi.
Té jugadors que estan en un molt bon moment, tenen un joc molt ordenat, tenen polivalència en situacions defensives, tenen varis registres per adaptar-se en funció del rival, i bueno, pues que és un equip que és d'aquells que en aquests inicis de temporades pues sembla que ha agafat abans que d'altres pues tots aquells mecanismes que volen implantar al llarg de la temporada.
I en handbol, també ara a les 8, el Freiburg Balomano Granollers juga a partit de la Lliga Plenitud. De fet, es pot situar com a líder, juga a casa contra el Puente Genil.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Ona Malgrat. Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Que a los 40 no estoy casada.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura.